Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. La Generalitat ha deixat en stand-by, és a dir, aturada, l'aprovació per instal·lar parcs eòlics a la zona del Baix Camp Priorat. Les al·legacions presentades pels pobles afectats no han estat encara resoltes i es respira cert optimisme de cara a que els projectes no tirin endavant. Aquesta ha estat una de les notícies destacades de la setmana, però n'hi ha hagut d'altres que repassem tot seguit en titulars. Comencem! L'atur disminueix en 28 persones al Priorat. És el primer descens des del passat setembre, tot i que la xifra d'aturats es troba encara per sobre de la barrera psicològica dels 500, concretament 512. El president d'Esquerra, Joan Puigcercós, afirma durant la seva visita al Priorat que la majoria de subvencions i inversions en equipaments no perillen, tot i reconèixer que les administracions tenen que fer reajustaments. La consulta a Falset sobre la independència de Catalunya ja té dates confirmades per al vot anticipat. Abans del dia 20, els vilatans podran exercir el seu vot els dies 10, 12, 17 i 19 de juny. Es presenta Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen de la Cambra de Reus. Priorat i Montsant aporten més de la meitat dels cellers en aquesta segona edició. La Fira del Llibre Ebrenc compleix 7 anys i evidencia un bon estat de salut de la literatura en aquestes comarques. El certamen reunirà aquest cap de setmana a Móra d'Ebre una trentena d'escriptors, entre ells Toni Orensans, que ha vist com sortia a la venda la segona edició del Falsari. La Generalitat va aprovar dimarts les zones de desenvolupament prioritari per a l'energia eòlica de Catalunya. De les 8 àrees en les que s'han d'instal·lar parcs eòlics durant els propers anys, va quedar pendent d'aprovació la del Baix Camp Priorat, ja que encara no s'han resolt les al·legacions i esmenes que van presentar en municipis de totes dues comarques, en el cas del Priorat, Cornudella i Porrera. Escoltem precisament l'alcaldessa de Porrera, Mercè Juncosa, explicant per què l'emplaçament del Priorat no era idoni.
Es va presentar la documentació on nosaltres creiem que l'espai que es volia ocupar no es corresponia, o sigui que no era adient pel que es volia fer. O sigui, nosaltres vam presentar les pendents que hi ha i tot el destrossa que això podia comportar, i Medi Ambient s'ho va estudiar i doncs estan buscant un emplaçament nou.
Per la seva part, Josep Maria Castan, alcalde de Cornudella, desitja i confia que la instal·lació de parcs eòlics en aquesta zona no tiri endavant.
Podria ser que quedés així, tal qual, un stand-by, com podria ser doncs, que facin algun altre tipus de plantejament o l'acabin suprimint definitivament, que jo apostaria per aquesta. Que altres opcions que hi ha doncs, de canviar doncs, l'ubicació o situació pues, ja afecten molt a prop de població i tal, i ja no donaria. A part que, clar, si l'estudi de vents és en aquella zona, a part que els camps eòlics han de ser rentables, per tant, crec que quedaran en stand-by i no desenvoluparan endavant.
Pel que fa a les altres 7 zones de desenvolupament prioritari ja aprovades, la Generalitat considera que reuneixen els requisits necessaris. És a dir, disposen de vent suficient, estan situades en sòl que presenta viabilitat ambiental, urbanística i paisatgística i també disposen d'evacuació de la producció a la xarxa elèctrica. L'atur al Priorat es redueix en 28 persones i se situa en 512 aturats, 259 homes i 253 dones. Malgrat aquest descens del 5% respecte a l'abril, la xifra de desocupats està, com dèiem, per sobre de la barrera psicològica dels 500. No obstant, la dada és significativa si es té en compte que l'atur a la comarca no parava d'augmentar des del passat setembre. Amb tot, si comparem la xifra d'aturats interanual, observem que a maig de 2010 hi ha 130 aturats més que a maig de 2009, mes en el que també es va registrar un descens considerable de l'atur al Priorat. Però si ens tornem a centrar en el present, observem que tots els sectors productius han contribuït al descens de l'atur en el darrer mes, especialment la indústria i els serveis. Pel que fa a la demarcació de Tarragona, la reducció del nombre d'aturats ha estat percentualment més moderada. L'atur s'ha reduït un 3,4%, situant-se en 63.500 persones. Seguim parlant d'ocupació i recuperem una notícia que avançàvem al març i de la que aquesta setmana en teníem més detalls. El govern de la Generalitat destinarà més de 200.000 euros a plans extraordinaris d'ocupació al Priorat, una mesura que suposarà la creació de 28 llocs de treball a la comarca. A Falset els plans beneficiaran 4 persones i a la resta de pobles del Priorat unes 22. A banda, el Consell Comarcal podrà contractar 2 persones més. Àlex Martínez, diputat del PSC al Parlament per Tarragona, valorava positivament aquesta mesura de la Generalitat, tot i ser conscient que les solucions definitives estan en la recuperació del propi mercat de treball.
El que està fent la Generalitat en aquests moments és oferir una sortida d'emergència a aquelles persones que s'han quedat sense feina. Però és el mercat de treball el que tindrà que venir una altra vegada a situar les coses a la seva situació de fa uns mesos enrere. Tots sabem que no serà fàcil. Encara es tocarà passar moments complicats, no? Però en tot cas, aquestes mesures i altres són les que apaivaguen el cop que aquestes persones, dissortadament, estan patint a casa seva.
Els plans d'ocupació beneficiaran especialment les persones que fa temps que estan a l'atur, els joves menors de 30 anys i els treballadors que tenen alguna mena de discapacitat. Es vincularan a sectors emergents com les energies renovables, l'eficiència energètica, les tecnologies de la informació i la comunicació i també la construcció. Per al diputat Àlex Martínez, calia que incidissin especialment en aquest sector, un dels més castigats per l'atur.
Va adreçat fonamentalment també a aquelles persones que han estat al sector de la construcció i que han estat afectats especialment per la crisi. No oblidem que la major part de les persones que en aquest moment són grosses en les llistes de l'INEM, en aquest moment són persones que han estat durant aquests anys al sector de la construcció. Inflat, és evident. I ara estem en una situació de desocupació. Amb aquest sector especialment va adreçat aquesta possibilitat de tenir un contracte.
Apuntem finalment que els contractes tindran una durada de 6 mesos. Missatge optimista el que va transmetre el president d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, en la seva visita al Priorat el passat cap de setmana. Puigcercós va voler tranquil·litzar alguns alcaldes i regidors, afirmant que la majoria d'ajudes i subvencions, així com altres inversions en equipaments, es mantindran, tot i que reconeixia que les administracions hauran de fer alguns reajustaments. Escoltem Joan Puigcercós.
Bé, doncs hem vingut tot un cap de setmana al Priorat, al costat de la gent, dels alcaldes, dels regidors, per conèixer la situació en aquests moments que s'està trobant molts ajuntaments, no? Que moltes de les previsions que s'havien fet d'ajudes, de subvencions, s'ha d'explicar quin és el moment, que crec que molta cosa no anirà a marxa enrere, des del Plan d'Obres i Serveis, el Fons de Cooperació Local, moltes de les inversions que s'han fet amb equipaments, això no té marxa enrere, que això se seguirà fent, i per tant que sí que és veritat que les administracions han d'ajustar, però que no s'ajustarà tot, i per tant pobles com Marçà o com avui mateix aquí Bellmunt, són pobles que en aquests moments han tingut molta ajuda de la Generalitat, n'han de tenir més encara, perquè l'equilibri territorial és això, és pensar no quanta gent hi viu, sinó pensant en criteri de territori.
Sobre la mesura que prohibirà l'endeutament a llarg termini dels ajuntaments, Joan Puigcercós creu que ha de suposar un canvi en la manera de planificar les inversions. A més, alertava que venen anys difícils, tot i que cal seguir invertint, com en la millora del servei de tren.
Bé, jo crec que tots plegats haurem de pensar que això de l'endeutament és un criteri del passat i que el que haurem de veure és com, no, sense viure el dia, som capaços de planificar amb temps. Hem tingut 15 anys de molt creixement econòmic, de molts ingressos als ajuntaments, no tots, però la majoria, i que això ara s'ha estancat i ara tindrem uns anys difícils. Com deia, ens en sortirem, però haurem de conviure més i fer les inversions més lentament i segurament pensant a les coses. També s'ha de dir que en els últims anys s'ha fet molta inversió, amb equipaments, amb infraestructures. Encara falten coses, per exemple, al Priorat li falta el tren, és a dir, falta millorar el ferrocarril, que són dos problemes que té, més freqüència de pas, millors condicions, més trens, més horaris. Però crec sincerament que haurem de replantejar, i això és el que ha vingut a transmetre molts regidors i alcaldes.
En la seva estada al Priorat, Joan Puigcercós va assistir a la 19a trobada de la gent gran a la Vilella Baixa, va visitar el Centre d'Interpretació de la Tortuga a Marçà i va realitzar una xerrada a Bellmunt. La Diputació de Tarragona invertirà prop de 73.000 euros en la creació i millora de parcs infantils i de salut al Priorat. En total, 9 municipis de la comarca es beneficiaran d'aquest ajut, que variarà segons el pressupost de l'actuació i del nombre d'habitants de cada municipi. Segons aquests paràmetres, Falset i el Masroig seran els pobles que rebran més diners, uns 11.000 euros cada un, mentre que Bellmunt i Marçà seran els que en rebran menys, uns 5.700 i 4.500 respectivament. Al conjunt del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, l'import total de l'ajut que va destinat a poblacions de menys de 10.000 habitants ascendeix a més de 660.000 euros, uns diners que reparteixen 86 municipis. I seguim parlant d'obres i fem un breu apunt. L'Ajuntament de Cabassers iniciarà aquest mes la nova pavimentació del carrer del Mig, una actuació pressupostada en uns 71.000 euros. Es preveu que l'obra estigui acabada abans de 2 mesos. I de Cabassers tornem a Falset perquè ja s'ha constituït la Junta Electoral Local per a la consulta sobiranista del proper 20 de juny. La seva funció serà tenir cura del propi procés electoral i fer-ho de forma independent a la comissió organitzadora del referèndum. Escoltem Josep González, president de la Junta Electoral.
Bàsicament, la Junta Electoral la formen 6 persones i bàsicament la funció que té és vetllar pel procés electoral. Què vol dir vetllar pel procés electoral? Bàsicament, determinar qui integrarà les meses electorals, determinar els dubtes que poguessin sorgir, acreditar els interventors. En definitiva, és una mica el garant de que el funcionament de la votació sigui correcte i també hem de tindre en compte que aquest funcionament és totalment idèntic a tal com funciona les eleccions normals. ¿Vale? Es funciona com la Junta Electoral de Sona amb unes eleccions que les eleccions locals, les eleccions al Senat, etc.
Un cop constituïda la Junta Electoral, el procés fa un pas endavant perquè ja han quedat establertes les dates per al vot anticipat. Abans del 20 de juny hi ha marcats 4 dies per a aquells qui vulguin exercir el seu vot. Seran el 10, 12, 17 i 19 de juny, de 7 a 9 de la nit, al local de la comissió Falset Decideix a la plaça La Quartera. La votació del 20 de juny serà per contra els porxos de l'Ajuntament. Recordem que estan cridats a les urnes tots els majors de 16 anys que estiguin empadronats a Falset, també els estrangers. I a tot això afegim que aquesta nit Falset Decideix ha organitzat un concert per recaptar diners per finançar la consulta. Serà a les 10 al Casal de l'Avi. Aquest dimecres va tenir lloc la presentació de Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen vitivinícoles de l'àmbit de la Cambra de Comerç de Reus. La segona edició de la mostra comptarà amb una forta presència dels cellers de la comarca. Entre la DEO Montsant i la DEO Copriorat aportaran més de la meitat dels 67 cellers que hi seran presents. Reus Viu el Vi augmenta, per tant, el nombre de participants i incorporarà també 14 estants que oferiran degustacions gastronòmiques. Per a Carles Tubella, director de la fira, l'èxit de la passada edició és un dels motius d'aquesta bona afluència de cellers.
Voldríem pensar que és l'èxit de la primera edició, sobretot el que ha motivat els cellers a tornar a participar, inclús que n'hagin vingut molts de nous, perquè no ens agrada parlar de crisi, volem donar l'esquena a la crisi i hem posat tots els mitjans per facilitar la participació de les empreses, hem moderat els preus, hem procurat afegir serveis i en general millorar l'oferta i l'atracció que pot tindre la fira.
S'espera que la bona xifra de cellers participants es tradueixi també en el nombre de visitants i de tiquets de degustació venuts, de manera que també augmentin. El fet que la fira estigui oberta a la tarda-nit dels dies 11, 12 i 13 de juny pot ajudar a que s'assoleixin aquests objectius. Recordem que el primer any van passar per Reus Viu el Vi unes 30.000 persones i es van despatxar més de 5.000 tiquets de degustació. Seguim parlant del món vitivinícola i fem un petit incís. El govern català ha acordat que l'INCAVI s'integri dins de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. També ho farà, entre d'altres, la promotora d'exportacions catalanes, Prodeca. És una de les mesures aprovades per la Generalitat per reduir la despesa i simplificar l'administració pública. Deixem el vi i parlem ara de literatura. Aquest cap de setmana té lloc a Móra d'Ebre la Fira del Llibre Ebrenc. La setena edició, que s'inaugurarà dissabte a partir de les 6 de la tarda i que s'ubicarà a la plaça de la Cultura, comptarà amb la participació d'una vintena de parades de venda de llibres i amb la presència de més de 30 escriptors que hi signaran les seves obres. Per a Albert Pujol, director de la fira, la proximitat amb el lector i la necessitat de fer-lo partícip és un dels elements capdals d'aquest certamen literari.
La nostra fira té un element clau, que és la proximitat del món del llibre al lector. Que el lector després triï, pugui triar d'un nombre molt, molt elevat de llibres, que això, doncs, malauradament, les nostres llibreries encara no tenen al 100%, doncs, per diverses raons, per espai, per un tema de que han de tindre un nombre important de llibres, etc. Però jo crec que el que és més important de tot plegat és el fet de que com més activitats se fan, més fas bullir l'olla i més proper s'ho sent el lector. I això, al final, és el que interessa a tothom, que el lector tingui a l'abast el màxim catàleg de llibres i que tria aquells que li agraden i que té ganes de llegir. No?
Pujol destaca també que la quantitat i diversitat d'obres són símptomes de la bona salut de la literatura ebrenca.
que en guanya dos o tres dades que ens ajuden una mica, o sigui, els oients ajudaran una mica també a donar compte de la bona salut que passa a la nostra literatura i el nostre món del llibre, perquè no només és llibre literari, sinó que també són llibres de temàtica diversa, no? Fotografia, excursionisme, conte o contes, viatges, hi ha una varietat de llibres que abarca un nombre de lectors molt alt. Se parla de que des de l'edició de la Fira del 2009 fins a l'edició del 2010 nosaltres hem comptabilitzat al voltant de 70 novetats. Això són moltes novetats, eh? Per una zona on hi ha 7, 8, 9 comarques, i això demostra la vitalitat que tenim a casa nostra.
També al llarg del cap de setmana es podran veure exposicions i assistir a presentacions de llibres i taules literàries. A més, el diumenge s'entregarà el 6è premi llibresebrencs.org de relats curts per a joves. I coincidint amb la Fira del Llibre Ebrenc, se celebrarà també el Literarum, la mostra d'espectacles literaris que enguany arriba a la seva tercera edició. Literarum oferirà durant tot el cap de setmana una dotzena d'espectacles. Tots tenen la literatura catalana com a eix central i estan basats en obres d'escriptors i escriptores de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. I un dels escriptors que estarà present a la setena fira del Llibre Ebrenc és el falsetat Toni Orensans, que signarà exemplars del falsari. Orensans també ha estat notícia aquesta setmana perquè ha sortit a la venda la segona edició d'aquest llibre de breus relats locals a mig camí entre la realitat i la ficció. Les bones vendes del falsari durant els primers mesos, especialment per Sant Jordi, han forçat aquesta segona edició després d'un llançament inicial de 3.000 exemplars. I un altre dels llibres relacionats amb el Priorat que ha estat reeditat de nou és Lluís Llach, l'Onoi de Calvall, de Cinta Bellmunt i Josep Grau. En la segona edició del llibre, que explica la relació del músic amb Porrera, s'han actualitzat la guia turística del poble que apareix al llibre i algunes dades econòmiques. Seguim parlant de literatura i del maridatge que el Centre Quim Soler en fa amb el vi. Aquest dijous l'associació es va presentar a Badalona en un acte al restaurant La Sargantana. Jordi Jané i Carme Parés van fer una lectura de textos de l'escriptor Quim Soler, acompanyats de la guitarra de Feliu Gasull. No hi va faltar el vi de tres cellers de la comarca, un tas que va arrodonir la presentació. I abans de donar pas als esports, afegim una informació de Cornudella, perquè des de les 11 del matí d'avui dissabte té lloc el mercat d'intercanvi de béns i serveis. Un mercat en el que no valen els diners, sinó el troc, i en el que tothom que vulgui pot puntar la seva parada. I ara sí, donem ja pas a l'avançament de la informació esportiva que, com cada dissabte, ens porta el nostre company Jordi Perelló.
Hola, bon dia. El falsat esportiu va acabar la temporada al passat cap de setmana i perdent en la setena derrota consecutiva el tarragonès, el terreny de l'Espanya Canonja per 7 gols a 4. Els falsetans, doncs, van acabar la temporada amb l'objectiu complert, que era el de començament de temporada de salvar la categoria. L'equip de la capital del Priorat va acabar al 12è lloc de la classificació d'un grup de 18 equips i amb un total de 33 punts. Objectiu complert per l'equip falsetà, que tot i això, les 7 darreres derrotes consecutives que ha sofert el falsat esportiu l'han fet baixar lloc a la taula classificatòria. El Falset se'n va de vacances fins al proper mes de setembre, on tornarà a la competició, novament a la segona categoria territorial del futbol comarcal. El que va acabar la temporada també va ser el Pradell Futbol Sala i va acabar guanyant i convencent aquí al pavelló d'esports de Falset front l'equip del Riudoms Flacops. El Pradell Futbol Sala va guanyar per 4 gols a 3 a l'equip del Baix Camp. L'equip pradellenc va acabar al desè lloc de la classificació d'un grup de 15 equips i amb un total de 34 punts. També, igual que el Falset Esportiu de Futbol, en l'objectiu complert, que era al d'inici de temporada del manteniment a la preferent catalana del món del futbol sala. L'equip pradellenc continuarà militant a la preferent a la propera temporada. I avui al capítol d'esports, dels esports aquí a Ràdio Falset, a les 2 del migdia, a les 14 hores, parlem de tenis taula. Parlem amb l'escola de tenis taula als Jobs de Gratallops, amb tres integrants d'aquesta escola de tenis taula que hi ha aquí a la nostra comarca, aquí al Priorat, en Salvador Sorroche, Joan Ramon Perelló i amb el campió provincial del club Jordi Gàsquez. A les 2 del migdia en parlem del que és aquest club a la nostra comarca que està tenint força èxits darrerament. Ens veiem, doncs, a les 2 del migdia. Serà fins aleshores. Adéu-siau. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. I després de la informació esportiva, la predicció meteorològica de l'Enric Massip, el nostre home del temps.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat ja per les temperatures, podem dir, estiuenques, sense excessos, però sí clarament estiuenques. Una situació caracteritzada també, com dèiem, per l'estabilitat completa, tan sols una certa nebulositat a mitjans de setmana, però res més. El que queda cap de setmana i pel dilluns, la situació es mantindrà poc més o menys igual. L'única diferència seran les temperatures que pujaran una mica més encara, sobretot ja avui dissabte i demà diumenge, i no es descarta última hora el diumenge que pugui pugui aparèixer algun brot de tempesta de calor a última hora, però sense massa transcendència. En definitiva, doncs, estabilitat gairebé completa, calor i sense res transcendent en quant a fenòmens meteorològics aquí a la nostra comarca. I tenim en quant a efemèrides que tal dia com avui, però de l'any 1523, una plaga de llangostes afectava els camps de Calahorra a Logronyo.
I abans d'acomiadar-nos, repàs als titulars destacats de la setmana. La Generalitat paralitza l'aprovació per instal·lar parcs eòlics a la zona del Baix Camp Priorat fins que no es resolguin les al·legacions i esmenes dels municipis afectats. En el cas del Priorat, Porrera i Cornudella. L'atur disminueix en 28 persones al Priorat. És el primer descens des del passat setembre, tot i que la xifra d'aturats es troba encara per sobre de la barrera psicològica dels 500, concretament 512. El president d'Esquerra, Joan Puigcercós, afirma durant la seva visita al Priorat que la majoria de subvencions i inversions en equipaments no perillen, tot i reconèixer que les administracions tenen que fer reajustaments. La consulta a Falset sobre la independència de Catalunya ja té dates confirmades per al vot anticipat. Abans del dia 20, els vilatans podran exercir el seu vot els dies 10, 12, 17 i 19 de juny. Es presenta a Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen de la Cambra de Comerç de Reus. Priorat i Montsant aporten més de la meitat dels cellers en aquesta segona edició. La Fira del Llibre Ebrenc compleix 7 anys i evidencia un bon estat de salut de la literatura en aquestes comarques. El certamen reunirà aquest cap de setmana a Mora d'Ebre una trentena d'escriptors, entre ells Toni Orensans, que ha vist com sortia a la venda la segona edició del Falsari.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu de Ràdio Falset. Us ha parlat Alfonso Reig. Us deixem tot seguit amb l'Hora del Vermut, la tertúlia conduïda pel nostre company Jordi Soldevila. Que passeu un molt bon cap de setmana i recordeu que l'actualitat torna a Ràdio Falset a partir del dimarts amb els butlletins setmanals. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció.